Atenció, s'ha detectat un buit a la graella d'IB3 Ràdio. L'emissió es pot veure interrompuda en uns minuts.
Aviseu l'equip de guàrdia!
S'activa protocol d'emergència. Es prepara una selecció d'informació útil, consells, bocins d'història, moments emesos a la ràdio pública. Comença Equip de Guàrdia, amb Pep Díaz.
La generació Alfa són els nascuts a partir del 2010 i que fan servir expressions tipus tum-tum-tum saur.
Consultant base de dades.
Si no saps què significa, cap problema, tenies la resposta.
Preparat l'àudio seleccionat.
I l'equip de xiu-xiu, també.
Play.
Jordi, abans de res, tu avui molt vens a explicar un concepte que volem que quedi clar per si... el necessitem a sa vida.
Exacte, doncs vinc a explicar un concepte per entendre un poc millor en els infants d'avui en dia, sa generació alfa, que li deim.
Sa generació alfa, qui són?
Són els que, com, són els que tenen edat nascudes del 2010, diria, 2010-2011 fins ara, és a dir, entre 0 i 14-15 anys, més o manco. I abans de començar, us he de fer un petit test per saber què tal anau dels conceptes d'aquesta generació.
Fatal, ja t'ho dic.
Per tant, què significa tum-tum-tum sahur?
Aquesta la sé.
És una expressió tradicional d'Indonèsia. És només una combinació absurda de sons que no signifiquen res o és el nom d'un tronc amb un bat de béisbol.
Jo diria que és només una combinació absurda de sons i no significa absolutament res.
No és el nom d'un tronc, és el nom d'estronc. Amb un bat de béisbol.
Efectivament, és el nom d'un tronc amb un bat de béisbol.
Tum-tum-tum-saur.
Tum-tum-tum-saur. I ara entrarem un poc més en això, però avui vos duc això, una de les tendències més populars de 2025, i tot que ja està un poc passat de moda, o sigui, no està en el seu punt àlgid ara mateix, segueix sent molt conegut i de lo més popular entre els joves. Així que xerrarem des brain rots italians. A veure...
De què xerram, Jordi?
Brain rots italians.
No estic entenent res.
Ara entrarem, mira.
En el moment d'ahir, tun-tun-tun-tun-tun, sahur i brain rots italians.
Sí. No, ja. Exacte. Que no són el mateix.
A veure, anirem pas a pas.
Val, d'acord.
Pas a pas perquè mos entengui tot balears.
Exacte.
Els brain rots i brain rots italians són imatges fetes amb intel·ligència artificial, amb IA, que solen representar un personatge incoherent o surrealista.
Un personatge.
Un personatge. Per exemple, un tauró que du sabates, un cocodril avió, o un tassó de cafè que és un ninja.
Caputxina ballarina.
Exacte. O també hi ha un elefant cactus. Sí, és això. És una intel·ligència artificial que ha fet una imatge que combina dues coses que no tenen res a veure. Fins aquí bé.
Sí, aquí arribant. La nostra imaginació aquí arriba.
Vale, idò... Aquesta imatge, a més, li afegeixen una veu per damunt, també generada amb intel·ligència artificial, que diu el nom del personatge amb accent italià.
Ah, d'acord.
Que és un nom ridícul i surrealista. Per exemple, el tauró amb sabates seria...
Tralalero, tralala.
Tralalero, tralala. El cocodril avió seria...
Bombardiro crocodilo.
O el tassó de cafè ninja seria...
Capu, capu, cappuccino, assassino.
Cappuccino assassino, no?
D'acord. I això se suposa assassino. Que fa gràcia.
Això se suposa... Això, sí, ara entrarem amb això, perquè se varen crear el 2023, però el 2025 varen explotar completament. Uh-huh. Una cosa tan simple que s'ha tornat un fenomen de masses absolut, i qualsevol infant i adolescent sap que és això. La paraula brain rot se tradueix literalment com a podridura cerebral.
No m'estranya.
És a dir, fa referència que en el fet de passar hores i hores mirant TikToks fins que tens el cervell completament fos. I arriba un punt on qualsevol tonteria te crida l'atenció i te fa gràcia. Inclosos aquests brain rots, no? Aquestes podridures cerebrals.
Sí, perquè és un bon doi, aquest.
És un bon doi.
La veritat és que sí. Però entenc que enganxi.
Ara entrarem, però sí, té els seus motius. Però d'on neix exactament aquesta tendència? Ara ho descobrirem.
Lo que pasó a ti te lo cuento, no creas que no dolió.
Resulta que a principis de 2025 un usuari de TikTok va publicar una imatge generada per IA d'un tauró amb sabates esportives de marca. La imatge se va quedar allà i no va tenir repercussió. Uns dies més tard, un altre usuari va recuperar i va afegir un àudio amb veu italiana que deia tralalero tralalà, i finalment un tercer usuari va agafar el vídeo del segon i ho va republicar. I el seu vídeo va acumular de 7 milions de reproduccions. És a dir, va robar aquest contingut i va agafar un munt de visites i se va fer viral. I com passa sempre, les xarxes socials, a partir d'aquí, se va començar a copiar i repetir aquesta...
En diferents personatges i diferents italians.
Efectivament.
I tothom, jajajaja, darrere.
Però un segon, Inés, tu realment no saps què és això, si no ho has vist mai.
Te promet?
No m'ho crec.
Que no.
I venien pels Reis a les tendes.
Però tu t'apareix que jo pels Reis m'he passejat per tendes? Que no tens fills? Ni nebots.
Però qual que regalat ho has fet.
No, segur
no,
que...
a Generació Alfa, que és el que mos explica en Jordi avui.
Segur que si la gent ho cerca, li sonarà. Qualque fotografia, qualque imatge, segur que vos sona.
Bé, i que han de cercar Brain Rot.
Brain Rot. O tralalera.
Brain Rot.
Brain Rot.
Jo això ho sé perquè la meva cosina, petita, tot el dia estem amb això.
I vols? Jo no tinc cap cosí petit, ja. Tots són grans. I madurs. No n'han d'aquestes coses.
T'ha perds aquestes coses
perquè...
Desconnectes del món dels alfes.
És un fenomen molt gros i que fins i tot han començat a fer llistes oficials de qui són els brain rots oficials i els que serveixen i els que no.
Mare
fins i tot
meva.
Han fet llistes de classificació que voten els usuaris i tot és un poc surrealista, però aquí està sa gràcia.
Com per triar el millor.
Trien el millor, a lo millor qualcun fa un però no acaba d'agradar, per tant no el consideren com un brain rot oficial.
I
és com
el preferit qui és? Sidol és el tauró.
Clar, el tauró és l'original.
D'acord.
Sí, seria
que
xulo.
Que passa, de que rius?
Sidol.
Sí, doncs.
No ho sé, és que no
sí.
Sé.
Estaria entre en Tum Tum Sahur i entre l'Alero són com els dos un poc
qui
més.
Què és en Tum Tum Sahur?
És...
El garrot.
És que m'ho he explicat en el principi, però...
Ah, per què... Ara he agafat lo del principi.
Per què se suposa que tot això és graciós per els gelots?
A veure. Qui sap on
jo
vull estar?
A veure, per internet els creadors de contingut i divulgadors expliquen que aquest tipus d'humor funciona precisament perquè no exigeix ni atenció ni esforç. És a dir, no és un acudit que s'hagi de captar. Només és repetició, so i sorpresa tot el temps.
Però és que no n'hi ha un acudit?
No res. Però clar, amb el cervell saturat,
sí,
amb tanta informació, és el que millor entra.
És a dir, avui en dia no se posa una sèrie per desconnectar, perquè és massa llarg, se posen un tauró en sabates que diu tralarero, tralala.
Exacte, i clar, tu tens el cervell tan saturat que al final arribes en això i ja te'n rius i te fa gràcia. Clar,
més, tu has arribat a riure,
jo. Jo no he arribat a riure, però jo no soc generació alfa.
A veure, però arriba un punt que és una cosa tan... un doi tan gros que potser penses, com és possible que això sigui tan famós?
Tu has rigut, tu,
No te diré que no. Perquè, bé, és igual. Són històries, no s'entén, no té ni cap ni peus.
No té ni cap ni peus.
És un mode absurd total.
Sí, està molt relacionat amb l'alliberació de dopamina, que reforça el comportament aquest de seguir mirant i mirar vídeos d'això. I per això molts adolescents reconeixen que encara que no entenen exactament el que veuen, no poden deixar de mirar en entrar a l'alero. O sigui, se queden enganxats. I al final, és això el que resumeix un poc l'humor de la generació alfa, que és sense sentit absolut. O sigui, com menys lògica té, més graciós és. I clar, dins un món ple d'algoritmes, informació constant i saturació, l'humor se torna cada vegada més caòtic, més ràpid i més accessible per tothom. O sigui, qualsevol persona pot entendre un brain rot perquè en realitat no hi ha res a entendre. I això és precisament l'essència de tot aquest món. Nina, es fa una cara de...
Però és que no, això és superinteressant, perquè si l'humor és absurd, s'ha cultivat fa moltíssims anys, però d'altres maneres. Per exemple, en Quim Monzó he rigut moltíssim a un llibre, per exemple, que és El millor dels mons, que són històries, són contes curts de l'absurd, que jo m'aixapava amb aquell llibre. I això també...
Sí, veure, és absurd.
No se pot comparar entre l'Ara Tarala amb en Quim Monzó, però... també és una cosa semblant, que no té ni cap ni peus i t'expliquen aquestes coses.
Sí, sí, sí. En aquest cas, és ja absurd i és... s'ha absorduït a l'extrem. És caos, és caòtic.
És un tauró en sabates, que nom tralalero tralala en italià.
Ha, 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 ha.
I se baralla amb un tuntun sahur. I sí, això no tot s'entén gaire, però no té ni cap ni peus.
D'acord, ho has explicat molt bé, Jordi. Això te moll el cervell, te'l torna moll, ja està. Però més fins a quin punt s'ha fet famós això? Perquè, és a dir, jo no ho coneixia. Segurament qualcú que mos estigui escoltant, vosaltres direu que no, però tampoc ho coneixia. De fet, 971-13-9900, si acabeu de descobrir aquest concepte i voleu opinar-ne, tralarelo tralarà, o ho coneixeu, 971-13-9900, per opinar sobre... Fèiem equip amb nosaltres, per favor. Doneu-me suport amb això, perquè jo vull saber... No ho coneixia, els meus companys anant en fotut de joc.
No, mai.
No,
no,
que
no,
però que no és vera que és el millor és una cosa que no t'has fixat perquè no sabies el que era en el teu dia a dia, però que si ara has cercat, has vist les imatges, no deixaràs de veure. Això passa, no? Que descobreixes algo i ja no deixes de veure per tot.
Però és tan famós.
Sí, és tan famós que... si ho heu cercat, ho començareu a veure per tot. Camisetes, figuretes, clauers... menjar temàtic, fundes de mòbil, o sigui, aquests personatges són super famosos. Fins i tot aquest gener a Palma s'ha fet un espectacle en el Trull Teatre, que era un espectacle teatral on aquests personatges viuen una aventura, ballen cançons famoses d'internet
no
i interactuen amb el públic. És a dir, hi ha un espectacle que fa una gira per Espanya de gent disfressada d'aquests personatges i balla i fa un poc el show i tal. Clar, també té una explicació, això, de que hi hagi tant de merchandising i tal, i és que com aquests personatges estan generats amb intel·ligència artificial, no tenen uns drets d'autor clar. Això vol dir que qualsevol persona pot utilitzar aquestes figures i comercialitzar-les. Però, en el fons, el que ven no és només els personatges, sinó la broma aquesta compartida de jo també entenc aquesta tonteria i fas un pot de comunitat amb els altres, tot i que tampoc l'entenguis, perquè, com hem dit, no hi ha res a entendre. I és això,
sí,
és un
no,
poc...
Sí, no, ja ho pot ben dir, que no has res a entendre.
És un poc aquesta participació global que ha fet que siguin un fenomen cultural espectacular. I per acabar, vos he preparat un petit joc on jo vos posaré un parell d'àudios de brainrots italians i m'heu de dir si és un brainrot real famós o un nom que m'he inventat jo i que he agafat i que he fet que se ja digui. Per tant, anem amb el primer.
La vaca Saturno Saturnita.
Això t'ho has inventat.
Aquesta existeix.
La vaca Saturno Saturnita.
La vaca Saturno Saturnita.
No.
Uf, quin dois, com m'està agradant aquest joc.
Aquest existeix. La vaca Saturno Saturnita existeix i és una vaca amb... vaca Saturn, literalment.
És possible que
una
cada
vaca
vegada...
en forma de planeta.
Sí, bueno, no, la vaca té com un collar que són els Saturn, no?
Els anells.
Els anells de Saturn.
Molt bé.
Vinga.
Una altra, va.
Vinga, següent.
Cavallino Camarino.
Ah, que m'agrada.
Què crec que no existeix?
Aquest...
Hauria d'existir.
No existeix, Cavallino...
El podem fer nosaltres, o ja arriben tard?
No,
el podem fer, se pot fer, el que ara te l'han d'acceptar, no?
Uf, quina
els usuaris te l'han d'acceptar. Vinga, anàvem al tercer.
Xuxiuelo Picarello.
Oh!
Xuxiuelo Picarello, què?
Quan seria Xuxiuelo Picarello? Seria només que nosaltres tres.
Seria un micròfon...
No vull ni pensar. Un micròfon amb auriculars...
I, no sé, en Xixiuelo Picarello. A més, ha de tenir un punt Picarello.
Un picarol.
No? Un picarol. Un micròfon amb un picarol, per exemple. Vinga, següent.
Lerili Larila.
Espero que no existeixi.
No existeix.
Aquesta existeix i és un elefant cactus.
Bueno, jo crec que la ràdio pública mereix bastant més que això que estan dient
estic
ara.
Absolutament. Mai no, havia estat tan d'acord
no,
amb
però
tu.
Poden justificar dient que, és a dir, gran part de la població, els usuaris de TikTok, de Reels, Instagram, és la generació alfa, és a dir, entén tot aquell llenguatge no. I el Jordi divulga perquè la gent que no ho entengui ho pugui entendre.
Nosaltres estàvem fent aquí servei públic perquè sigueu conscient que aquest món se'n va a la merda.
És un en Jordi és transportador de...
Sí.
El traductor.
Vos puc assegurar que si qualsevol lot menor de 14 anys està jugant en això, els ha clavat tots i ho sap perfectament quin existeixen i quin no. I anàvem-se penúltim.
Ballerina, caputxina.
Aquest sí, l'has dit-me per mi.
Aquest l'ha dit en Xavi abans.
Sí,
aquest existeix. Aquest seria un poc la parella d'en caputxino assassino, no?
Ah, però...
Jo ho supos, no ho sé, però té pinta.
Vinga, darrere.
Vinga, anàvem-se darrere.
Tortuguita rapidita.
No.
M'agrada, però.
Com una, si m'imagines tortuguita?
Una tortugota amb esportives.
I de nou, aquest tortuguita rapidita l'he tret jo, perquè m'ha fet gràcia el nom.
Molt bé, Jordi, entes perfectament. És a dir, que la ràdio ha de fidelitzar públic jove, per tant...
No,
bé,
està molt bé, perquè jo vos promet que no sabia que això era tan gros, ara ho entenc, però no ho accepto.
Viva l'arxiu.
IB3 Ràdio és diversitat.
Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
¿Anda? ¿Quién?
Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
Oye, pues espera que me apunto y vamos juntas.
Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnànim 35 y consigue tu regalo.
Calor?
Moscars?
Gelats que s'adarfan massa ràpid?
Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
Com les ganes de passar-ho bé.
I les converses que enganxen.
Les rialles.
La bona companyia.
Moda estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
Ja som aquí, ja hem arribat.
Com esteu?
Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
És el moment de posar els punts sobre les is.
De fluència.
El paraigo en sabates.
És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el bestiar. Quan plou, ningú pensa en les sabates.
Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
Idò, què fem? Recomanam.
Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Això ho ha fet un professional.
El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius. Equip de guàrdia, Pep Díaz.
Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can. Spins a web any size.
Te demanem que facis un joc de rol amb nosaltres i que pensis que ets un infant que va en el metge.
Inici de recerca d'àudio.
Ara, que en el moment en què entres a la consulta, te trobes en Spider-Man amb un forendoscopi.
Àudio localitzat.
Arribats en aquest punt, només ens queda que escoltar l'entrevista que feien en el programa El Dia, en el pediatre Santiago Jiménez Treviño.
Play.
Han comentat abans una notícia, tot d'una ens tornarem a endinsar en ella, no? De com un dels astronautes de la nau Artemis li posava el nom a un dels cràters de la seva dona difunta, no? I ha estat una notícia que ens ha arribat al cor i d'aquestes que confirmen aquesta teoria que a vegades necessitem aquest tipus de notícies petites, però que poden arribar a canviar el món. I d'aquí tenim una altra. En aquest cas és un home, és un metge asturià, qui utilitzava un dels superherois més famosos de Marvel, com és Spider-Man, per fer la vida més fàcil a tots els seus pacients. Vos imagineu que un dia el propi Spider-Man li enviés un missatge? Idò, això ha passat. El propi Tom Holland dirigia aquestes paraules a un metge asturià. L'escoltam.
Hey, Santiago, I am so amazed by what it is that you do. Thank you for doing such great work and spreading the love. I really appreciate you helping us launch the Spider-Man brand new day trailer and keep up.
Santiago Jiménez és metge a l'Hospital Universitari Central d'Astúries i avui el podem saludar. Santiago, ¿cómo está? Bienvenido.
Hola, buenos días.
¿Cómo se quedó usted después de recibir un mensaje del mismo Tom Holland dirigiéndose a esa labor que hace usted magnífica intentando hacer la vida más fácil de todos sus pacientes?
Bueno, nada, yo soy fan de Spider-Man desde hace ya muchos años. Colecciono cómics desde los 13 años y me disfrazo de Spider-Man desde hace 11 años en el hospital. Entonces, de repente ver al actor que encarna a Spider-Man ahí diciendo mi nombre y dándome un mensaje, pues para mí fue, vamos, espectacular.
Ara podem veure imatges precisament, no?, de com en Santiago passa consulta a l'hospital amb els seus pacients vestit de Spider-Man. Doctor, imagino que los niños le reciben con una gran sonrisa. Es un poco diferente de ver una bata blanca. Supongo que se establece como otro rol, ¿no?, entre ustedes.
Sí, claro, o sea, de hecho yo cuando soy Spider-Man, soy Spider-Man, no soy el Dr. Jiménez, digamos, o Santiago. Soy Spider-Man y entonces, sobre todo en los niños que tienen la edad de creer, digamos, ¿no?, entre los 3 y los 10 años, pues evidentemente están viendo al auténtico Spider-Man. Y eso genera para ellos es un famoso, muy famoso, ¿no? Es como si te visitara Cristiano, Messi, Mbappé, si te gusta el fútbol, o algún actor famoso, pues ahí te está visitando el superhéroe más famoso, ¿no?
Con la diferencia,
a ellos les encanta.
Con la diferencia, Santiago, de que usted sí que tiene superpoderes de verdad.
Bueno, no, lo único que, como llevo muchos años ya de pediatra, digamos, quieras que no, pues sabes cómo entrarle a los niños, entre que llevo muchos años de pediatra y muchos años leyendo cómics y viendo películas de Spider-Man, pues lo tengo perfectamente, el personaje perfectamente preparado para alegrarles, digamos, y que haya un ambiente alegre y fluido, digamos, entre nosotros.
Santiago, dèieu que fa 11 anys que se viste de Spider-Man. ¿En qué momento decidió que además de médico quería ser superhéroe? ¿O por qué?
Pues esto vino por culpa o gracias a la Legión 501, que es un grupo de aficionados a Star Wars. Es una organización mundial que se caracterizan de los personajes de Star Wars y visitan los hospitales, ¿no? Entonces yo, siendo pediatra en mi hospital, vi una visita de la Legión 501. Yo también soy friki, también me gusta mucho Star Wars y de hecho ahora también estoy en la Legión 501. Y cuando vi lo que hacían y las caras que se les quedaban a los niños, ¿no? Al ver a los soldados imperiales, al ver a Darth Vader, en plan, wow, o sea, claro, ves que los niños realmente se lo creen totalmente y yo dije, buah, yo quiero hacer esto mismo pero con Spider-Man y por eso empecé.
Lo ha conseguido usted y como fan, además de todas estas películas de la saga de Spider-Man, imagino que se haya hecho tan viral que hasta el mismo Tom Holland haya hablado de usted. Eso es un sueño, ¿no? Para todo seguidor de la saga de las películas, me imagino que es también un sueño.
Sí, claro, o sea, para mí ya el hecho, como digo yo, el hecho de ser Spider-Man para mí ya es muy especial, ¿no? Porque al ser yo fan de Spider-Man, el hecho de cuando me pongo el traje y me convierto en Spider-Man, estoy siendo mi superhéroe favorito y los niños están viendo a Spider-Man. Entonces, abrazos, les encanta que les visite. Entonces, no deja de ser un poco de famoseo para mí mismo, ¿no? Te sube el ego, ¿no? Que todos los niños te quieran, que todo el mundo te quiera, que todo el mundo cuando te ve por el pasillo, Spider-Man, ¿qué tal? No sé qué, un autógrafo, una foto, todo eso mola, ¿no?
Y luce muy bien el traje. Por cierto,
¿El qué?
Que luce muy bien el traje, que le estamos viendo además dando saltos y realizando las acrobacias propias del superhéroe y la verdad es que está muy bien caracterizado.
Yo le volia demanar, doctor, si hace mucho workout para tener estas piernas con las que poder lucir en mallas, que no es todo el mundo que se atreviera a ir en mallas por un hospital.
A ver, el spider-tipo, como digo yo, es complicado de mantener, es complicado de mantener. Entonces, fíjate, de hecho, el primer traje que tuve, que no sale por ahí en las fotos y tal, era mucho más suelto porque no me veía a gusto, digamos, llevando una malla apretada, ¿no? Y luego ya, pues efectivamente, pues voy al gimnasio, hago mi cardio, dieta, y para la spider-dieta, que digo yo, y hay que mantenerlo.
Claro, es que todo poder conlleva
una gran responsabilidad.
Una gran responsabilidad. Y el doctor Arua va a comprobar, por cierto, si se me permite la frivolidad, ¿cuántas veces ha compartido el doctor Santiago Jiménez este mensaje donde Tom Holland le llama Santiago?
No, a ver, lo compartí en redes porque me hizo mucha ilusión. La verdad es que cuando yo recibí el mensaje de Tom Holland, que no me lo esperaba, wow, me emocioné mucho, ¿no? Porque lo que os digo, ¿no? Un fan de Spider-Man como yo, que de repente el actor que encarna a Spider-Man directamente te lo diga. Y entonces, pues lo puse en redes, en mis redes, digamos, y se volvió viral. Se volvió viral y entonces recibió, pues yo normalmente pues tengo 15-20 mil visitas los vídeos que hago y tal. Este tiene 250 mil visitas. Y empezó a hacerse viral y a salir eso en los medios de comunicación a nivel nacional y entonces, bueno, como que yo soy, entre comillas, un poco famoso aquí en Asturias, pero no a nivel nacional y ahora con esta historia
ahora
pues, se ha viralizado
usted famoso,
un poco. Y ahora,
claro. Mundialmente, no es para menos. Santiago, enhorabuena por la labor que hace y cómo pues día tras día intenta hacer la vida más feliz de todos sus pacientes. Gracias por habernos atendido.
Muchas gracias a vosotros por llamarme.
Recordeu que podeu escoltar el dia de dilluns a divendres a partir de les 9 del matí i que no necessiteu cita prèvia.
IB3 Ràdio és entreteniment. Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
Si a tu te dic pinta,
mur,
portada.
I si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Me'n recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un bote ben petit, carregàvem 16 tortugues.
I què fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Però jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que faci una tortuga em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio. Equip de guàrdia, Pep Díaz.
Fem ara una repassada pel programa Entre avui i demà.
Revisant catàleg.
I triem la paraula polisèmica banda. A veure quines excepcions se varen triar en el programa.
Preparat l'àudio seleccionat.
La compravenda és un dels pilars principals del nostre sistema econòmic. Comprem i venem béns i serveis seguint les regles de l'oferta i la demanda. Segurament no arribarem a entendre ben bé com funciona del tot, però comprovam que les declaracions, per exemple, de Donald Trump fan pujar el preu del pa o del petroli i que, a més demanda d'habitatge i manca oferta, més que surt el metre quadrat. Concretament, el preu de l'habitatge a les Balears ha tornat a assolir un màxim històric el mes de març, tant en venda com en lloguer. Més de 5.300 euros el metre quadrat, el preu d'habitatge en venda, i pràcticament 20 euros el metre quadrat, el de lloguer. Vivim a la comunitat autònoma més cara per comprar un habitatge a Espanya. Bones notícies per a qui ven.
Exacta de comprar y de vender. Vivan las rebajas, menudos precios. Se forman largas colas repletas de necios. Señora, no empuje, yo lo vi primero. Mi vida entera depende de ese sombrero. Aunque no me valga ni lo necesite, pero con esta ganga cualquiera lo admite. Todo está en venta. Le pago en efectivo a hacer tanta tienda, todo está en venta. Diga que le debo, cárgueme mi cuenta. Se vende la vida.
Venda és la paraula d'avui, l'acció de vendre, i hem triat específicament el substantiu venda perquè, resseguint aquesta paraula, coneixerem com s'organitzaven les vendes d'Eivissa i de Formentera i com aquesta organització territorial pròpia de l'edat mitjana és avui molt vigent. Així que venda de vendre i venda de vendes, amb accent tancat a la primera E.
Tarjeta, todo está en venta. Diga que le debo y cárguelo en mi cuenta.
Les vendes que es poden fer a termes o terminis, es pot vendre a espera i també es pot vendre a ca. Basta donar una ullada a alguns aparcaments d'Eivissa Ciutat, per exemple, que superen els 100.000 euros. Per accedir a un habitatge prest, haurem de vendre l'ànima al diable. Vendre l'ànima al dimoni, segons el diccionari, sacrificar la salvació eterna per la possessió de béns terrenals. Una idea lligada al mite de Faust, aquesta llegenda alemanya que va adaptar el poeta i dramaturg anglès Christopher Marlowe en el segle XVI i que va popularitzar més de 200 anys després l'escriptor alemany Goethe. L'any 1859, una adaptació per a òpera es va estrenar en el Teatre Líric de París. Faust conta la història d'un brillant erudit a la recerca del coneixement i de la màxima experiència. Per aconseguir-ho, pacte amb el diable. Quin és el preu? La seva ànima. Faust és una metàfora de la cobdícia de l'ésser humà que per aconseguir el que vol el canela és capaç de qualsevol cosa. I aquesta idea ens ha fet pensar en un llibre del periodista i doctor en història Manuel Aguilera, titulat El oro de Mussolini, como la República planeó vender parte de España al fascismo.
Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela.
Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela.
Y a las tropas iba sola.
Manuel Aguilera, benvingut, com estàs?
Molt bé, i tu?
Molt bé, que bé tenir-te avui, que hem triat la paraula venda, o vendre, com a eix conductor sí. d'aquest programa. Clar, hem pensat en l'oro de Mussolini, com la República planteó vender part d'Espanya al fascismo, que per cert va ser un dels llibres més venuts en castellà a la Fira del Llibre de Palma, quan el vares publicar l'any 2022. I el que mos plantejava, o el que se plantejava, millor dit, la República, jo pensava que era com vendre l'ànima, el diable, podríem dir, no? Ja que hem començat xerrant del, sí. miuste, del mite de Faust. No trobes, Manu?
Sí, és una, bé, és una venda... Bueno, la, seria la supervenda, no? Perquè és, no sé, la venda més cara que es pot fer un país, que és un territori, i és vendre l'ànima al diable, perquè és, bé, és una situació desesperada que era com l'única sortida que tenia la República, no? Vendre Mallorca.
Mallorca, Canàries, el Marroc espanyol... Hem de dir que ens situem a l'any 37 i aquest plantejament venia a ser com a moneda de canvi sí, entre el govern de Largo Caballero i l'italià de Mussolini i Alemanya de Hitler, és a dir, aquests territoris eren moneda de canvi.
Sí, era la moneda de canvi perquè eren com territoris extraterritorials, no?
Ja.
Principalment ells volien vendre el Marroc espanyol, que ja era un territori molt incòmodo per l'esquerra espanyola, i després, bueno, quan varen saber que Mussolini i Hitler no estaven interessats en el Marroc, que estaven més interessats en Canàries i Balears, van haver-hi moltes reunions. Finalment no va arribar a un pacte.
Però va arribar a ser una proposta en ferm o va ser allò de dir... Algú se li ha acudit que això podria ser possible?
Sí, és una proposta en ferm perquè el cap de la negociació era l'ambaixador a França, que era Luis Araquistain, molt amic del president del govern en aquell moment de la República, que era el Largo Caballero, i van haver-hi 4 reunions amb els italians i 3 reunions amb els alemanys. Van ser 4 mesos de negociacions. Jo he trobat les actes d'aquestes negociacions, era tot molt secret, van imposar les condicions per escrit. El que passa és que, bueno, van passar algunes coses que no varen ajudar a la negociació.
Uh-huh. Ara mos vas explicant. Sí. I per entendre, és a dir, qui va posar o qui va ser primer que va oferir que la república que va dir, escoltau, italians, alemanys, si no doneu suport a Franco, podríem negociar aquests territoris, o varen ser els propis italians i els propis alemanys que se varen apropar a la república per aconseguir tenir control d'aquests territoris? Com va ser la negociació?
Sí, això va començar una reunió de diplomàtics a Londres. L'ambaixador de la República va xerrar amb un agent diplomàtic italià i van quedar per fer una reunió. I aquesta reunió va ser a Mònaco i allà van plantejar les condicions. L'espanyol volia donar el Marroc espanyol i l'italià volia les Balears. I a més de les Balears volia una compensació econòmica i també uns avantatges comercials. Clar, en aquell moment, era gener del 37, una sortida de Mussolini de la guerra hagués estat molt important per la República, no? Hagués donat una volta al desenvolupament de la guerra i era, bueno, era factible. Quan l'espia espanyol va comunicar les condicions italianes a Largo Caballero, jo vaig trobar una comunicació d'una ministra, Federica Montseny, que estava al Consell de Ministres en aquell moment, i que va xerrar de tot això perquè era molt secret i deien que no s'havia de xerrar i tal. Pues ella va dir que s'havia plantejat en el Consell de Ministres aquesta opció, no es va aprovar, i després van haver-hi més reunions. El que passa és que la pressió del Regne Unit i també el que va passar a la guerra, que era la derrota italiana a Guadalajara, i també el bombardeig de Guernica, van com dinamitar aquesta negociació.
Ja veiem que sí, que estava damunt la taula, que era ferma. En sí. Manu Aguilera va anar investigant. Crec que t'hi vas trobar una mica per casualitat, no?, amb aquesta documentació de la que vas començar a estirar fins a escriure el llibre, Manu.
Bueno, estava fent una tesi doctoral d'un altre tema de la Guerra Civil i estava fent una investigació a Stanford, a la Universitat de Stanford, que està a San Francisco, en Califòrnia, i allà hi ha un arxiu molt important de la Guerra Civil i havia, bueno, vaig trobar primer, una còpia de les actes d'aquesta negociació i me va cridar molt l'atenció. I també vaig trobar aquesta carta de la ministra Federica Montseny que xerrava de la possibilitat de vendre Canàries i Balears a l'enemic. Me va cridar moltíssim l'atenció això i jo vaig pensar, hosti, fer una altra investigació de tot això i després vaig estar 15 anys per tancar-la. No?
Buah, que no sé si és inèdit el que has escrit. Entenc que sí, vull dir, els documents hi eren, sí. Però potser ningú havia estirat des fil d'aquesta manera.
Clar, no s'havia investigat a fons. O sigui, hi ha alguns autors, també Manuel Azaña o Luis Araquistain, xerren de possibilitats de vendre territori a l'enemic, però no compten tota aquesta història, no?, de quantes reunions, de què se va xerrar, en qui...
Ja, i escolta, perquè una investigació com aquesta és tan llarga, 15 anys, perquè se va fent a poc, o perquè dius, ho he de tenir tot?
Primer, perquè hi ha moltes referències de la Guerra Civil, més o manco 70.000 llibres, articles i tal, i s'ha de veure si això ho ha contat abans algú. I jo tenia moltes proves espanyoles de la negociació, però jo volia també una prova italiana. I vaig estar, bueno, un mes i mig a Roma, als arxius d'allà, i finalment la vaig trobar el 2020, i quan ja la tenia, pues, ja vaig escriure el llibre, que vaig estar més o menys un any, i el vaig publicar el 2022.
Molt bé, i ja tengo molt d'èxit. Deus estar content de resultat, no?, de tenir aquest llibre entre les mans i de la acollida d'aquest llibre que ha cridat tant l'atenció.
Sí, la veritat és que també va coincidir que era el centenari de la marxa sobre Roma de Mussolini, sí, no? Sí. Que va arribar al poder i va... que la gent volia saber coses de Mussolini justament el 2022, però això va ser una total casualitat. I també és un tema que té molta polèmica, no? Jo m'he trobat opinions de tota mena, eh? Gent d'esquerres que m'ha dit, ostres, si haguéssim venut Mallorca, haguéssim guanyat la guerra. O sigui, jo... lo hagués fet,
ja,
no?
Ja.
I altres, bueno, que estan superindignats, m'he trobat de tot.
Per cert, Manu, crec que estàs a punt de treure un nou llibre, no?
Sí, és un tema també de la Guerra Civil a Mallorca. Sí. És una història humana de les víctimes dels bombardejos a la Guerra Civil, que no s'havia contat mai. I és un llibre que va rebre el Premi Assaig en castellano. I bé, aquest llibre té aquesta història, que són un centenar de persones, molt de dones, molt de nins, que varen morir. Jo, bueno, he trobat els noms i les seves històries, he xerrat amb els familiars, i hi ha unes històries increïbles, però totalment increïbles, no? De casualitats, i que estan molt lligades a l'actualitat d'avui, no? Que vam... els informatius i tot això que està passant.
Sí, totalment, totalment. Quan llegeixes i veus i toques el que han viscut, te n'adones que s'està repetint i que no sé si arribem a aprendre els humans o si seguirem repetint la història. Com se titularà el llibre, Manu?
Mallorca en llames.
Molt bé, idò, estarem superpendents. Moltíssimes gràcies, idò, per haver estat amb nosaltres avui. Enhorabona i molta sort.
Ben pagesa i ben galana, sa cançó m'ha de sortir. Ei, redobla, d'ai cobletjada, com solen fer per aquí. Ei, pas pujo i passa plana, voldria que fes camí. Ei, tan fort, m'una campana, jo la esquite, s'orella sana, que escolti i podrà sentir. Ei, que ja fa temps que en tenc gana i avui us ho ven que Eivissa, petit bocí...
Eivissa i a Formentera és habitual la referència territorial de les vendes, que era una manera d'organitzar i coordinar població disseminada. A Formentera, per exemple, hi ha topònims com Setalaiasses, Monestir o Sesclotades, a Eivissa, Portinaig, Xerraca o Setalaia, per citar-ne només alguns. En Josep Antoni Prats és geògraf, és professor universitari, qui fa anys que treballa perquè les vendes no siguin una referència del passat, sinó una divisió territorial actual coherent amb el territori insular. Ho ha fet des de l'Ajuntament de Sant Josep i en publicacions com Mapa de Pobles i Vendes d'Eivissa i Formentera, i diverses entrades relacionades a l'enciclopèdia d'Eivissa i Formentera. Josep Antoni, benvingut, com estàs?
Moltes gràcies, bon vespre.
Començam amb la definició de diccionari. Jo el mir molt, Salcover Moll, també és diccionari enciclopèdic català, però Salcover Moll diu que vendes cadascuna de les partides que es divideix el territori de cada parròquia rural de l'illa d'Eivissa. Si començam amb aquest titular, hi estem d'acord, Josep Antoni?
Sí, essencialment sí. Afegiria Formentera, però no sé només Eivissa, sinó Eivissa i Formentera, i en tot cas s'hauria de puntualitzar que les parròquies són fins i tot posteriors a les vendes, per tant, que les vendes existien abans.
Val, i de tot això ara ho anem desenvolupant, però després el diccionari fa una explicació d'aquesta excepció, que és nombre 3, i crec que amb aquesta ja no hi està tan d'acord en Josep Antoni Prats. Diu... curiosa excepció 3 típica d'Eivissa. S'explica segurament pel fet de ser originàriament cada venda o partida de terra una extensió de terreny que havia estat venuda en parcel·la, en parcel·lar-se el territori de la parròquia o districte rural. Cada venda deu representar, doncs, la terra atribuïda a un comprador en la primera parcel·lació de les propietats feudals de l'illa. Comparteix aquesta explicació?
No, aquesta no. Mossèn Alcover generalment encerta en les seves explicacions de les paraules, però crec que en aquest cas no el varen informar bé des d'Eivissa, o potser ho va fer una especulació mirant la paraula sense tenir coneixement del territori.
Vinga, i d'anar m'explica.
Ningú sí. Després ha defensat això, que jo sàpiga, ni Coromines, ni Villangómez, ni ningú dels experts en etimologia han anat per aquest camí, sinó que han anat per un altre camí una mica diferent, el de torn de feina.
I d'acord, feim aquesta anotació a peu de pàgina de Salcover Moll, amb permís de diccionari. Quin és l'origen de ses vendes?
Probablement l'origen seria una altra excepció del terme venda, una excepció que Eivissa estava viva fins fa poc, i jo encara l'he sentit a dir a majors, que és l'excepció de torn de feina. És a dir, una venda de treball és quan es fa una feina repetitiva que la va fent diverses persones per torns, i cada torn és una venda. Probablement, quan es comença a organitzar la població, després de la conquesta catalana, quan comença a haver necessitat de tenir la gent organitzada per assumptes de defensa o de construcció de torres o de vigilància o de qualsevol cosa, la gent, evidentment, s'organitzava per cases properes, per torns. I aquests torns s'anirien anomenant vendes, la venda d'aquest grup de cases, la venda d'aquell altre grup de cases. De tal manera que això acabaria traslladant-se en el territori, i així s'aniria estabilitzant aquest nom sobre una part del territori d'Eivissa.
Perfecte, i de no és de vendre, sinó d'aquesta organització de sa feina en funció d'aquest territori dispers, com us explica en Josep Antoni Prats. I després feia referència a ses parròquies. La unió de diferents bandes dona després lloc a la divisió per parròquies?
A vegades sí, a vegades no. Quan ve el bisbe Abat i la Sierra a Eivissa, al segle XVIII, el primer bisbe d'Eivissa, i decideix organitzar el territori en parròquies, que acabaran sent el que nosaltres ara ja anomenem directament pobles, el que fa és dividir el territori. I el que fa l'Església en aquell moment és aprofitar-se de que tothom entén que és una venda per organitzar internament les parròquies en vendes. De tal forma que a vegades sí que hi ha una venda que es converteix en parròquia, si pensant en la gran venda d'Obarca, es convertirà en Sant Mateu d'Obarca, però quan una vegada ja està constituïda aquesta parròquia, pels usos, diguem-ne, interns de l'Església, es divideix el territori en diverses vendes. I així es manté la idea tradicional de venda, es manté adaptada a les parròquies que es creen, que s'inventen al segle XVIII.
Nosaltres avui parlem d'aquesta excepció que és habitual a Eivissa i a Formentera, i quan en Josep Antoni Prats va ser regidor d'Urbanisme i Medi Ambient de Sant Josep, fa d'haver 15 anys, ja va impulsar aquesta divisió tradicional de les parròquies en base a vendes perquè quedés contemplada a les normes subsidiàries. Per què? Perquè traslladar-ho a les normes subsidiàries del segle XXI...
Bé, en principi he de dir que no vaig inventar res. Durant les vendes ja hi eren, i d'altra banda ja hi havia municipis, en concret hi ha dos municipis d'Eivissa on les vendes ja eren oficials, que són Sant Joan de Labritja i Formentera, el municipi Formentera també. La raó és ben senzilla. D'alguna forma has d'organitzar un espai amb població dispersa. La forma com es fa, diguem, estandarditzada és aquella divisió en polígons i seccions, és a dir, en números. El polígon 1 i la secció 4. Quan tu has d'identificar un habitatge amb un número, és prou diferent de que ho puguis identificar amb el nom de sa casa, el nom de sa venda i el nom del poble allà on es troben. No és el mateix dir-te, jo som de Can Pere Serra, de sa venda de Benimussa, del poble de Sant Josep, genera una identificació més gran que si et dius jo som la casa 425 de la secció 3 del polígon 4.
Ja.
Per tant, vàrem pensar que havíem d'utilitzar aquesta divisió tradicional per organitzar el territori i a la vegada també per evitar que es perdin i que vagin caient en oblit aquesta forma nostra de divisió del territori.
I se va arribar a provar aquesta inclusió a les normes subsidiàries?
Es va provar que el territori del municipi de Sant Josep s'ha de dividir en vendes. El que passa és que les normes subsidiàries encara no s'han arribat a provar mai.
Va.
Quan s'aprovi una nova organització territorial del municipi, ara haurà de ser un pla general d'ordenació urbana, haurà d'incloure les vendes com a element de divisió del territori del municipi.
I avui dia són Formentera i Sant Joan els que tenen oficialment vendes o vendes a Pitiuses.
Sí, Formentera i Sant Joan les tenen oficialitzades i les utilitzen, i els altres tres municipis rurals, Santa Eulària, Sant Antoni i Sant Josep, també tenen algun tipus de divisió en vendes. Santa Eulària té un mapa de vendes molt ben realitzat en la seva pàgina web. Sant Antoni no he treballat tant, però també existeix, i Sant Josep també ho tenim, però encara estem, diguem, en fase de reconeixement i d'utilització, perquè realment siguin útils i siguin presents entre la població.
Uh-huh. Però, com es compta, segueixen sent útils en el futur, no, Josep Antoni?
Sí, heu de pensar que Eivissa manté, d'alguna manera, la població dispersa. I, per tant, també tenim una forma d'organització pròpia del fet que tinguem aquesta població dispersa. Uh-huh. Per tant, les vendes són un element absolutament original de les Pitiuses que s'ha mantingut al llarg dels segles gràcies a aquesta dispersió de la població. I, per tant, jo el que penso és que aquesta dispersió que forma part del paisatge i de la forma de ser, fins i tot, de la gent d'Eivissa i de Formentera, s'hauria de poder mantenir en el futur, i si es manté en el futur també necessitem mantenir la forma d'organitzar-nos, uh-huh, que serien les vendes.
Les vendes, i d'avui venda mos ha duit fins a en Josep Antoni Prats, que és geògraf, que és professor universitari i autor, entre d'altres publicacions, de mapa de pobles i vendes d'Eivissa i Formentera. Moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres aquesta estona.
Moltes gràcies a vosaltres.
Finalitza l'emergència d'emissió. Es desactiva l'equip de guàrdia.
We'll be right back.
TV3 Ràdio. Les notícies de les 10.
Bon vespre. Nova setmana de vaga de metges contra la reforma de l'Estatut Marc proposada pel Ministeri de Sanitat. L'aturada serà de dilluns a divendres i de nou el Servei de Salut ha establert els serveis mínims. Igual que les altres